particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Que passa de les 9 del matí, us ho explicàvem a les informacions d'avui. Indignació entre els usuaris de Rodalies per la gran quantitat d'incidències que s'han produït a la xarxa ferroviària catalana durant els darrers dies. L'R2 i l'R3, per exemple, han patit afectacions dos dies consecutius. El servei de Rodalies i trens regionals, de fet, ha patit 831 incidències greus que van superar els 100 minuts de retard acumulat l'any 2019, segons aquest informe del Departament de Territori de la Generalitat. Avui a la caravana hem volgut convidar a parlar-ne de tot plegat el portaveu de DIF, Daniel Martínez. Senyor Martínez, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyor Martínez, com valora aquestes xifres que ara donàvem, 831 incidències greus que van superar els 100 minuts de retard acumulats l'any 2022 i més de 22.000 incidències a diferents trens?
22.000 minuts, crec que es va dir per part del govern de la Generalitat. Bé, en tot cas, partint de la base que la xarxa de Rodalies de Catalunya, les línies d'ample convencional, per on circulen totes les línies del sistema de Rodalies, doncs circulen aproximadament cada dia uns 1.000 trens. Comencem. Partint d'aquesta xifra. La causalitat i l'afectació de totes les incidències és molt variable i molt diferent depenent dels casos. Són xifres que es poden interpretar, però en tot cas el que sí que per part de DIF el que s'està fent és un esforç molt, molt important en el que és les inversions i sobretot el manteniment de les instal·lacions ferroviàries. El que sí que tenim comprovat des de fa anys i fins i tot abans de la pandèmia és que la principal causa o les principals causes o orígens de les incidències se situen en factors externs. Poden ser actes vandàlics, condicions climatològiques adverses, perquè sí que és veritat que el canvi climàtic, doncs els efectes d'aquest canvi doncs, també afecten les infraestructures ferroviàries, com poden afectar altres infraestructures de transport, i també doncs, arrollaments, que també mereixen un episodi a part.
Uh-huh. Per dir bé les dades, senyor Martínez, i que quedin clares, segons el Departament de Territori, el 2022 hi va haver 831 incidències greus, 100 minuts de retards en cadascuna d'aquestes i tot plegat va provocar retards en 22.500 trens. Dit això, però, com em comentava, les incidències que hem vist aquests dies són evitables?
A veure, són incidències que es poden registrar en una xarxa pràcticament de 1.200 quilòmetres de longitud. Per exemple, les incidències que es van produir ahir dimarts, la de la R3 entre Sant Quirze de Besora i Ripoll, va ser una incidència que afectava a un element del sistema d'electrificació, concretament de la catenària. Després, la incidència que es va detectar a la línia R2 entre Montcada i Reixac i Sant Andreu Arenal va ser que es va detectar que la catenària havia caigut al terra. Clar, el temps de resolució de les incidències està, per part de DIF s'està fent l'esforç en intentar reduir-lo, però, clar, depenent dels danys que hi hagi als diferents elements de la infraestructura i de les instal·lacions ferroviàries.
En parlava de la infraestructura, en Rodalies a Catalunya tenim una infraestructura o inadequada o antiquada?
No. No. Comentem algunes accions. El temps de reacció en la resolució d'una incidència s'està reduint de força considerable, de manera considerable. I després s'estan fent inversions molt grans, a nivell de milions d'euros, si parlem, que és, per exemple, el desdoblament de la línia R3. També s'estan portant a terme actuacions d'integracions ferroviàries, com la que s'està executant a Sant Feliu de Llobregat. Altres actuacions que milloraran la prestació del servei a la xarxa de Rodalies, com són les vinculades al corredor mediterrani, a la línia de Sant Vicenç de Calders, Vilafranca del Penedès, Castellbisbal, també la propera Montcada. També s'ha fet una actuació molt important per millorar el servei de les línies R1 i R2 amb el pas ja definitiu per la Sagrera. Són actuacions de gran calat, però també hi ha altres inversions que potser no són tan rellevants, però s'estan fent, com és la millora, per exemple, de les prestacions del sistema d'electrificació en diferents trams. Per exemple, la línia R11 entre Girona i Portbou, Girona-Figueres-Portbou. Després també obres que de millora de l'eficàcia i de les prestacions de la pròpia via. És a dir, és un conjunt d'inversions que el que permeten és optimitzar encara més a l'estat de la instal·lació. I a veure, també hem de tenir en compte tota la tasca de manteniment que s'està fent. És a dir, ADIF té un programa de manteniment preventiu que, gràcies a la revisió permanent de totes les línies i de tots els trams de totes les línies, doncs permeten detectar aquells punts on s'ha d'intervenir per garantir que un element determinat, ja sigui de vies, sigui d'instal·lacions de seguretat o sigui de catenària, que són els tres factors més importants a les instal·lacions ferroviàries, es comportin de la manera més òptima possible.
Precisament li volia preguntar si s'està invertint suficient en Rodalies, i és que, de fet, la consellera d'Economia, Natàlia Masguix, ha recordat que l'any 2021 ADIF i Renfe només van executar el 19% de les inversions pressupostades a Catalunya, invertint 282 milions dels 1.462 milions previstos, i ha sentenciat, de fet, que l'Estat es nega a publicar les dades del 2022. La inversió per Rodalies a Catalunya és suficient?
S'estan fent inversions de gran calat. Perquè, per exemple, 120 milions a la integració ferroviària de Sant Feliu de Llobregat. Tota la intervenció, tota l'operació de la Sagrera Sant Andreu. Ara comencem amb la suplement, amb la primera gran fase del desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga. Ja s'ha adjudicat a la integració del ferrocarril a Montcada. Totes aquestes intervencions són plurianuals. És a dir, no es pot comptar només per un any. És a dir, són obres que s'han de desenvolupar durant els anys, però sí que són inversions ja adjudicades i que tenen ja el pressupost reservat, assignat, per poder executar-les. És a dir, que cap obra de les que s'està portant a terme no es quedarà aturada.
De seguida parlem de més trens, de més línies. No sé, sincerament, no sé si pot entrar a la qüestió, però com ahir em va parlar la portaveu de Patrícia Plaja, la meva obligació és preguntar-li. Sí. Creuen des de DRIF que el traspàs de Rodalies a la Generalitat suposaria la millora del servei?
Per part de DIF són qüestions que no es poden respondre. El DIF és una empresa pública, depenent del Ministeri de Transports, que s'encarrega d'executar obres, planificar que l'execució de les obres estigui adequada i que es pugui compatibilitzar amb el servei. També s'ha de tenir en compte que aquestes inversions es desenvolupen, traduïdes en obres, es desenvolupen sobre infraestructures que es troben en servei. El primer objectiu de DIF és planificar les obres de manera que es pugui compatibilitzar al màxim possible el servei als viatgers, que és la primera prioritat, però en funció de què s'han de fer aquestes obres. I aquestes obres, a veure, nosaltres lamentem les molèsties que es puguin ocasionar als viatgers per un transport alternatiu per carretera perquè s'ha d'executar una obra. Però són obres que tendeixen a la millora de la qualitat global del servei.
Em parlava de l'R3. El Consell Comarcal del Ripollès ha dit aquest dimarts que enviarà una carta de queixa a la ministra de Transports i als responsables d'Adif i de Renfe arran del tall de l'R3 que hi ha hagut aquest dimarts, perquè denuncien que no és un fet aïllat, sinó que les avaries són recurrents en aquesta línia.
Les qüestions... torno a repetir. Nosaltres som una empresa tècnica que el que fem és planificar les actuacions, les obres sobre una infraestructura en servei de la manera més curosa possible i intentant sempre reduir al màxim la possibilitat o la probabilitat que es produeixin incidències.
Li pregunto diferent, senyor Martínez. Els talls a l'R3 són recurrents?
En quin sentit? En quin sentit? Talls, a què et refereixes?
Sempre funciona bé el servei a l'R3? Sempre hi passen trens a l'hora punta, a l'hora que han de passar?
La nostra prioritat és que el servei a totes les línies, no només a l'R3, funcioni de la forma més òptima possible, garantint la qualitat de l'explotació ferroviària.
Deixem fer-li dues darreres preguntes. Entenen des de DIF que hi hagi molta gent emprenyada amb el servei de Rodalies a Catalunya?
Nosaltres el primer també és lamentar i expressar, doncs, des de DIF, com a administrador de la infraestructura, doncs, entre cometes, per les queixes. Les queixes les podem entendre, però també lamentar, doncs, les molèsties que es puguin ocasionar als usuaris per una afectació determinada. I treballem de forma decidida perquè això, o sigui, reduir el que comentava abans, la probabilitat de les incidències.
Mm-hmm. I ara sí, per acabar, si algú vol posar una reclamació, senyor Martínez, com ho ha de fer?
Depèn. Depèn. És a dir, si és pel servei, doncs hi ha els canals d'informació i de reclamacions habituals a través de l'operadora. El que sí que voldria destacar és que, abans comentava, si em permets un minut...
Sí, tant.
La causalitat que i aprofitant l'altaveu que ens ofereix el vostre mitjà, de la causalitat que és per factors externs. Un dels factors externs són els arrollaments.
De fet, entrem aquí, perquè l'altre dia, com sap, es va viralitzar a les xarxes socials que un maquinista va esbroncar a tots els usuaris del tren, si m'ho permet dir-ho així. Jo trobo, si em permeteu opinar, jo trobo que molt ben fet. Va esbroncar a tothom que hi havia al tren perquè va tornar a passar una persona pel mig de la via amb el tren en funcionament i l'home va dir que els conductors ja no poden més.
Les circumstàncies de cada arrollament, aquí no podem valorar perquè ja són temes que són objecte d'investigació per part dels cossos judicials i policials competents. El que sí que nosaltres insistim, i el que deia, aprofitant l'altaveu que ens dona el vostre mitjà de comunicació, és seguir fent un exercici de responsabilitat, de pedagogia, que no s'ha de travessar les vies per punts no autoritzats de pas, és important, i tampoc, a veure, si hi ha un pas a nivell que té les barreres baixades, és perquè ha de passar un o dos trens. És a dir, no es poden travessar les vies així com així, per entendre'ns. Si veus una barrera d'un pas a nivell baixada, no travessis. Però tampoc els passos viciosos, que a nivell tècnic s'anomenen, que és si sempre s'ha utilitzat aquell mateix pas, no s'ha d'utilitzar. I nosaltres també hem registrat moltes incidències d'arrollaments perquè s'ha trencat el ballat en una zona determinada que sempre s'ha utilitzat com a zona de pas. No, no s'ha de travessar les vies, sisplau, per les zones no habilitades.
Ara sí, per últim, senyor Martínez, que vull acabar amb això. N'estic segur que si li pregunto s'està millorant o s'està intentant millorar el servei de Rodalies, vostè des de dins em dirà, i tant que sí, estem treballant per millorar el servei. En què es notarà les properes setmanes o els propers mesos aquesta millora del servei en Rodalies?
Doncs major fiabilitat, més eficàcia, més confort per als usuaris i, sobretot, una millor prestació global de tot el servei ferroviari. Hem de tenir en compte que totes les obres no es poden executar a la mateixa vegada. Mm. Aleshores, s'ha d'aprofitar, per exemple, obres de manteniment pur i dur, es programen en franges en les quals no hi ha circulació de trens comercials. És a dir, es treballa bàsicament de nit. Després sí que s'ha de programar interrupcions del servei més àmplies, que ja poden afectar, com és el cas de l'R3, com s'ha anunciat, des del 12 d'octubre fins a mitjans del mes de gener. Però són obres que, clar, són de llarga durada. No es notarà la millora el dia següent, però amb el temps, ja sigui més curt o a mitjà llarg termini, sí que es notarà i els viatgers ho seguiran notant.
Anem a casos en concrets, per exemple, per entendre el que ens està explicant, que ens ho està explicant molt bé. Línies com les del Garraf, per exemple, que passen vora el mar. Estem acostumats a que cada vegada que hi hagi un temporal, el temporal entra al que és la línia, al que és la via, i acaba afectant aquella via. En què s'ha estat treballant per millorar, per exemple, aquest tipus de línies?
Doncs, per exemple, no només a la línia del Garraf, sinó precisament també a la línia del Maresme, la línia R1, la línia RG1. S'han fet dues intervencions importants en aquells punts on s'ha detectat que els efectes dels temporals marítims derivats del canvi climàtic, que no ho hem de tenir en compte, el canvi climàtic està provocant afectacions en moltes infraestructures. Per exemple, a Santa Susana, entre Santa Susana i Mataró, la zona de Vilassar, per entendre'ns, entre Susana, a la zona de Santa Susana es va fer una escullera completament nova perquè s'ha detectat que ja el nivell del mar, quan pujava, doncs afectava la plataforma ferroviària. I després, entre Cabrera i Mataró, a la zona de Vilassar, també es va fer una escullera perquè es va detectar que el nivell del mar, el lunatge, doncs afectava de forma considerable el que és la plataforma ferroviària. Què s'han fet en aquestes dues actuacions? Doncs fer una plataforma d'escollida completament nova i en previsió de futur, de que en els propers anys a nivell del mar pugui continuar pujant, però així garantim que durant X temps, en funció dels efectes del canvi climàtic, doncs l'onatge no afecti la plataforma ferroviària. Mm-hmm.
Parlàvem ara de la millora del servei, ara sí li prometo que és la darrera. Aquesta pregunta sí que suposo que l'inclou directament a la seva feina com a portaveu de DIF. Deia, li preguntava per la millora del servei. També s'està plantejant una millora de la comunicació, perquè recordo no fa gaire temps que va haver tota aquesta problemàtica de que s'havia parat un tren i no se sabia. Va passar durant setmanes, no se sabia si era la catenària, si era un llamp ben bé, què va passar, i vam estar tot setmanes preguntant-nos què va passar.
A veure, cada incidència que es produeix al sistema de Rodalies, a la xarxa de Rodalies, s'investiga de forma exhaustiva. Si la causa està molt clara, perquè és un robatori de cable, que és un altre dels factors que també afecta al sistema de forma important, perquè si em deixes un incís en el tema dels robatoris o dels actes vandàlics, però especialment en el tema dels robatoris, és a dir, poden robar-te 6 metres de cable, principalment perquè és coure, però poden robar-te i el dany està fet, però només que et tallin per comprovar si és coure o és fibra òptica, perquè la fibra òptica, com bé sabeu, té un valor mínim al mercat negre, d'acord? Ja el dany està fet i l'afectació està feta. Aleshores, cada...
En el cas que li preguntava, per exemple, que deixi'm especificar perquè no me'n recordava, i ara m'ho han dit els companys, que era la línia de Gavà, la R2 Sud, quan es va parlar d'aquell llamp i si havia caigut la catenària, ben bé què és el que estava passant, allà no hi havia hagut robatori, no?
Es va vandalitzar una part de les instal·lacions.
Val.
Sí. L'origen, a veure, per això et deia, cada incidència té el seu origen i, de vegades, determinar el per què ha succeït aquella incidència és, costa en el temps, perquè no només entra a valorar-se si les condicions climatològiques adverses, si és l'estat de la infraestructura, si és per manca de manteniment o per manca d'inversió, com s'ha dit, no? És que cada incidència té una investigació darrere molt acurada. Aleshores, es va determinar que hi havia un problema a la catenària, o un element de la catenària, però després això va afectar a una instal·lació que havia estat vandalitzada.
Quan em parlava de vandalització a Gavà, en aquesta línia R2 Sud, respecte a tot el que va passar, i torno a la qüestió, primer es va dir que havia estat un llamp, després es va mantenir-ho al llamp i es va anunciar que va ser la catenària que va caure. En fi, quan em diu que va dir que es va vandalitzar, ben bé què va passar en aquell tros de línia?
Havien sostret part de les instal·lacions, havien vandalitzat part de les instal·lacions. Era una sustracció, és una vandalització de les instal·lacions, d'una part de les instal·lacions.
Estem parlant de robatori de coure?
Això encara està per determinar, però en tot cas s'havia vandalitzat. Robatori de coure és una qüestió que sí que va afectar fa anys i de forma considerable i greu, que era l'explotació ferroviària per part de DIF. S'han pres les mesures de protecció conjuntament amb els Mossos d'Esquadra.
Per tant, a dia d'avui s'està estudiant aquesta vandalització encara,
Sí, però bueno, sí que es va determinar que s'havia vandalitzat.
Daniel Martínez, portaveu de DIF, moltíssimes gràcies per donar aquestes explicacions avui als micròfons de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Salutacions cordials.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic és el primer que et crida.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio il·lustrada.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
València, Barcelona.
Jo me'n vaig al nord, Pamplona, Orense.
Això és superdivertit.
I superfàcil.
T'has adonat que n'hi ha per totes les destinacions?
Esclar, superdestinacions, superviatges.
Superplan, superestalvi.
Superprecio. Ningú dona preus més barats.
Arriba el superprecio de Renfe. Són molt, però molt petits. Entra ara mateix a renfe.com i busca els millors preus, els més increïbles i per totes les destinacions.
Em fa l'efecte que amb Renfe viatjarem.
Molt, moltíssim.
Renfe, el teu tren.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trills.
Tres minuts que passen de les 9 del matí. Aquestes han estat les explicacions del senyor Martínez, el portaveu d'ADIF. Sí que a estona podem saber que en aquest darrer informe de conclusions que va treure ADIF sobre tota la qüestió de l'R2 Sud a Gavà, si era un llamp, si era la catenària, doncs en aquest informe de conclusions, com dèiem, ADIF ja va explicar que sí, hi havia hagut una vandalització, ho acabem de comprovar, el que no sabem ben bé, com es deia el senyor Martínez, és ben bé aquesta vandalització, de què es tractava. Diuen que encara ho estan estudiant tot plegat, ens ho saurà ara el senyor Martínez. Per tant, esperarem encara aquestes explicacions, perquè fa 2 mesos que va passar això, per tant, esperarem les explicacions. Anem a saludar l'Andreu González, però avui no el saludem. Núria Ros, bon dia,
Bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia.
Hola, hola. Les coses de Palacio van despacio.
Van despacio. Sí. Olma Giró, bon dia.
Molt bon dia.
Anem als truquets del Lifestyle?
Som-hi, va.
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 Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Més a prop del micro. Ara.
ASMR.
Ara.
Finalitat.
Sí, sí, sí. Saps què és el ASMR, tu, no?
El ASMR? No. El
mira això.
ASMR?
És això.
Fes sorollet. Fes sorollets als micròfons.
N'hem parlat, que relaxa.
Es veu que això relaxa.
Sí, hi ha molta gent que...
Es veu que relaxa.
Hi ha molta gent que es posa vídeos d'ASMR per dormir, com deia l'Olm. A mi també.
No ho sabia.
Em posa molt nerviós.
Ahir el pa, el que vam fer, el so cruixent, era ASMR.
Va quedar molt bé, allò.
L'ASMR.
L'ASMR. Núria, què ens expliques avui? Quins consells ens dones?
Mira, doncs avui a petició del nostre estimat productor i desaparegut André González...
Desapareu. Sí, tornarà,
de moment no
tornarà. Val, que ha sonat.
Sí, home, tornarà en aquest programa.
Per posar emoció. No patiu, que si... Que res, és igual, no em posaré el jardí. Us porto els consells definitius per netejar a la perfecció els vidres de les vostres cases.
Vinga, doncs som-hi.
Uns consells, hem de dir, importantíssims, i és informació de servei perquè netejar, i crec que hi estarem tots d'acord... És una de les feines domèstiques més complicades, sobretot netejar els vidres, eh? I també fa molta mandra, però és molt necessari, sí, perquè no volem tenir vidres bruts.
No, per favor,
no volem.
A part, per fer fotos queda fatal.
T'he de dir que ara s'està posant de moda fer aquestes fotografies més bohèmies, vintage, amb els vidres brutíssims, i no ho entendré mai, però bé... Per tant, dèiem que netejar els vidres és una de les feines domèstiques més complicades, però necessàries. Per tant, si ho aconseguiu fer de la manera correcta, netejar vidres es pot convertir en una de les tasques més fàcils i ràpides del món.
Anda.
Això no ho sabíeu,
veus?
Eh? No. Per tant, sense més dilació, Andreu González, avui van per tu els consells de Lifestyle, els definitius per netejar vidres. Vamos a limpiar, somos un equipo. Res a dir, de la cançó.
No, sí, tinc una cosa a dir. M'encantaria ser el teu cercador de YouTube.
Clar,
perquè, clar, cada dia, jo no sé les cookies i com les tens.
Un petit apunt. Quan busques coses molt random per il·lustrar un tema, normalment et surten cançons infantils.
Sí.
És a dir, tu dius, avui vull parlar de pizza, i busques una cançó que tingui a veure... I surt la pizza de mi tia, i són allà los cantajuegos, saps? Sí.
És que poc se'n parla, que és molt complicat trobar cançons per parlar de segons quin tema.
No.
Absolutament.
Ai, jo crec que estic més per buscar la cançó que per redactar el guió, eh? Però bé, abans de res... vosaltres...
La pots cantar tu, sempre.
Voleu que la cantem?
Vamos a limpiar!
Mira l'Olma.
Ja s'anima sempre.
Va, Barrer, ja ho farem un altre dia. De moment, limpiem. Ai, limpiem, netegem.
Puja la cançó. Avui ja tenim repte. Després ho sabrem, eh? No sé on va avui la girocleta, després ho sabrem. Però vagi on vagi, avui la girocleta cantarà aquesta cançó. Ho dic perquè et vagis acostumant a com sona.
Netejo vidres, si vols, amb els consells de la Núria.
Va, abans de res, la pregunteta que us vull fer sempre, els oients també la poden respondre des de casa. Vosaltres com ho porteu, això de netejar vidres?
Bé.
Aquí, a Ràdio Estel, estan molt nets, eh?
Sempre. Que...
Sí, sí, sí.
Sempre.
Jo no molt bé.
No, eh? És que és complicat.
Sempre t'has de buscar una parella.
Perquè a vegades sí que queda, és veritat, a vegades queda marqueta.
Marca, sí. Si no, pelussa de la velleta.
És el nivell de l'exigència.
Nivell de l'exigència, tu ja no en tens.
Jo, en general, no, sí tinc, però no necessito que estigui allò perfecte tot. Bueno, si queda una zona que ha quedat una mica pitjor, doncs escolta que...
Jo, en general, ho porteu bastant bé, llavors.
Menys, el gran enemic per mi és el vidre que hi ha a sobre la pica, és a dir, la pica de rentar-te les mans, té un vidre i quan et rentes la cara esquitxes.
José Matosas netejant els vidres de la peixera de Ràdio Estel.
Molt bé, gràcies, José.
Cela, punir cela, és una mica...
T'hauries d'escoltar els consells abans de netejar vidres, eh?
Sembla el peix kiwi. Neteja, que et farem una foto i penjarem a les xarxes, veuràs.
Va, José Matosas, molt bé, quin estil que té.
Algú a les xarxes socials.
Som-hi amb els consells?
Sisplau.
Consell número 1, netegeu els vidres quan no faci sol ni vent.
Ep.
No us l'esperàveu pas, aquest. Mira, amics i amigues, aquest és el consell més important. És un consell, podríem dir, de primer de netejadors de vidres.
Ens estem suspesos tots.
Sabeu allò que diuen? Això és de primer de periodisme. Doncs això és de primer de netejadors i netejadores de vidres.
Ara.
Mai dels mais heu de netejar vidres. Ui... M'ha passat un Andreu, eh?
Sí,
heu de netejar vidres quan faci molt de sol o vent. El motiu és senzill, eh? El producte que utilitzeu per netejar-lo s'assecarà molt aviat i, per tant, és molt probable que deixi taques.
Veus?
Ho sabíeu, això?
No. No, 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 no.
Però en els meus raonaments absurds, Tries,
sí.
Si no fa ni sol ni vent, és probable que estigui ennuvolat i a lo millor plou.
M'ho compliques molt, eh?
Ja, no sé, hi ha un risc aquí, que estigui molt net, però duri poc.
Val. Llavors, això, quan ni faci sol ni vent, netegeu els vidres. Ja. Mira, teniu una excusa, que sempre fa tanta mandra, doncs, ho evitem.
Mira, em demanen... aquest programa passa el que passa i ho expliquem tot.
Sí, tant, clar que sí.
Núria, has fet una fotografia en José netejant els vidres.
Sí.
Demana en xarxes socials que els hi passis.
Val, d'acord. Aviam, aneu parlant, perquè, clar, no puc fer les dues coses, eh? Consell número 2.
No. Escolta, però la Núria deia, és de primer de netejadors de vidres. Escolta, hi ha grans empreses professionals de netejar vidres, sobretot els edificis
alts. I tant. Sí, és el que dèiem a l'inici.
Hi ha vídeos molt xulos amb
gàtex. És una feina complicada, eh?
Vols que un dia hi vagi? I ho havia pensat.
Home, si vols, pots anar a casa meva.
Treballs verticals, més enllà de netejar vidres, sent experts en netejar vidres, han de ser experts en treballar verticalment, perquè treballen a molts metres.
Molt bé, has introduït un concepte molt important.
Ara.
Bravo, Alma Giró. Consell número 2, és que era aquest, quina connexió. Fixeu-vos en la direcció en la que netegeu els vidres, importantíssim.
Bona aquesta.
És molt important... I alhora, senzill, si ho entenem, eh?
Sí.
Sempre dels sempres hauríeu de netejar els vidres des de dalt fins a baix. Mai des de baix fins a dalt. Per tant, des de dalt fins a baix.
Val.
Si ho feu així... No, si no ho feu així, és a dir, si ho feu de la manera incorrecta, que seria de baix a dalt, què passa? Que tota la brutícia i les gotes quedaran en el propi mirall.
Clar, home,
i què estem fent? Perdre el temps. No tenim temps,
No.
Per tant, de dalt a baix. Val. És senzill. Mm. Ho fèieu així vosaltres fins ara?
Sí.
No.
Inconscientment, però sí.
Ah, doncs està molt bé.
No sabia que feia.
Està molt bé.
Jo crec que també. Ara
ho feia de costat a costat moltes vegades.
Vinga.
És igual, escolta'm, que quedi com quedi.
Seguim. Consell número 3. Utilitzeu aigua calenta amb sabó. Val?
Sí.
L'aigua tèbia, que no tíbia, no sé si ho sabíeu, però neteja molt més que la freda. D'acord? Per tant, hauríeu de netejar la superfície del vidre amb una baieta, amb un drap de tota la vida, humit, i després amb una altra baieta neta i seca per acabar d'eliminar tota aquesta humitat i treure'n la lluminositat.
Ep.
Per tant, aquí tenim dos conceptes, eh? Primer de tot, un drap més humit, amb aigua calenteta, i després un de sec per acabar de treure tota aquesta humitat que ens ha quedat en el vidre. D'acord?
Està molt bé.
Llavors, tot plegat, consell extra. Val? El sabó de netejar plats, atenció, perquè és una boníssima opció per desengrassar els vidres. Això sí, no l'utilitzeu en excés. Havíeu utilitzat mai sabó de netejar plats pels vidres?
No.
Doncs diuen que va molt bé per desengreixar, sobretot.
Està bé.
Però remarco en aquest concepte, no n'utilitzeu en excés, és a dir, que no hi hagi més sabó que vidre. No volem això.
Vale.
Llavors, amb un parell o tres de gotes és suficient, i per cert, abans que parlàvem de draps, de baietes, doncs consell número 4, utilitzeu sempre baietes de cotó per netejar els vidres, així evitareu deixar-hi aquelles pelucilles.
La pelusilla, eh?
No sé com es diu ara, en català correcte.
No, pelusilla.
Pelusilla.
Sí.
Que empipa molt haver estat 10 minuts netejant el vidre
sí,
i cada
sí,
cop
sí.
Quedin cosetes.
Té nom d'expresidenta de l'ANC.
Val.
Sí, Mireia Pelusilla.
Elisenda Pelusilla.
Ah, sí, clar. Llavors, no sé si ho heu vist, però aquí hem colat un consell número 4, eh? Per tant, anem al 5, ja que si no us agrada la idea de l'aigua amb sabó, feu una barreja, una solució, amb bicarbonat, llimona i vinagre.
Ui.
Què us sembla, això? Ho havíeu escoltat mai?
Em sembla que és tan complicat netejar bé un vidre.
Si ho fas bé, realment, i escoltes els consells, és molt senzill.
Mireu. Però tinc un dubte.
Digues.
I el netejar vidres de tota la vida, limpiar cristals...
És que a Lifestyle intentem fer Money Zero.
Clar.
I clar, potser bicarbonat, llimona en tens a casa.
Rafa, aquesta hora hauríem de saber, eh?
Clar.
No, doncs no ho tenia, no ho
Són,
tenia clar.
Són consells de guerra.
Enteneu-me,
no malinterpreteu les meves paraules, eh?
No,
necessites anar a un sorli per netejar un vidre. Ho tens tot a casa.
Vale.
D'acord, dèiem, eh? Barreja de bicarbonat, llimona i vinagre. Aquesta barreja, aquesta solució, és de les millors, diuen els experts, per netejar els vidres.
Mm-hmm.
En aquest cas, només heu de barrejar 3 parts de vinagre i una d'aigua, i posteriorment afegiré un parell de culleradetes de bicarbonat i suc de llimona.
Val.
Fet això, col·loqueu la barreja en un difusor, com el que parlàvem ahir, eh? Aquells difusors d'esprai.
Sí.
I a netejar. A tot això, és important que deixeu actuar la barreja uns 10 minutets, això és molt important,
Val.
I després l'aclareu amb una mica d'aigua calenta. Per últim, que ja arribem al final, sequeu la superfície amb un drap net, que ho hem dit en el consell número 3, i diuen que si seguiu aquest consell
fil per randa, la perfecció, aconseguireu netejar ben bé els vidres i els deixareu sense cap marca, que al final és el que ens interessa. Sí. Mm. Per tant, recordem, barrejar tres parts de vinagre, una d'aigua i després afegir-hi un parell de cullerades de bicarbonat i suc de llimona.
Sobretot.
Mira, m'estan dient un oient, gràcies, Núria, per descobrir això del vinagre, perquè molta gent no ho sap i jo sempre ho faig servir, va molt bé.
Bravo,
mira,
que t'oient.
Molt bé.
Bravo, que t'oient. Llavors, consell número 6. Que no us agrada cap de les opcions que us acabo de donar? Perquè és que, de veritat, tot el dia us queixeu. Doncs no patiu, no us compliqueu. Utilitzeu aigua amb vinagre. Això segurament ho tenim tots a casa.
Sí.
En principi, hauríem de
ser.
Tot i que sembli una bajanada o molt senzill, no ho és, perquè, atenció, el vinagre deixa els vidres brillants. Això ho sabem.
Sí.
No? Llavors, el procés és molt senzill. Només heu de barrejar una part de vinagre per cada 5 d'aigua. A partir d'aquí tenim la barreja feta, flus-flus...
Flus-flus, eh?
Vidres
netíssims.
I brillantíssims.
Sí. Abans de passar a la fórmula, vull advertir que lo normal, allò normal, és que després de tota aquesta parafernària fantàstica per tenir els llibres, els vidres impoluts, arribi algú i foti la mà.
Clar.
Els 10 minuts, més o menys, algú es recolzarà allà i quedarà la mà.
Mira, podem afegir un consell extra aquí, que és a les vostres cases, poseu un cartellet que digui no tocar.
Exacte.
Com a la ràdio.
O la mà, o algú... Saps allò, la gent que es neteja les mans i després s'espolsa una miqueta?
Ai, sí.
Sí.
I ja està, i queda allò el vidre, també. És molt maco.
Llavors, ara sí, per acabar, consell número 7, però mai menys important, netegeu per tots els costats. M'explico, és important netejar el vidre interior amb un moviment més horitzontal, d'acord? I el vidre exterior amb un moviment més vertical, de dalt a baix.
Però què és el vidre interior i el vidre exterior?
Les parts, el que està dins, la que està fora.
És a dir...
És el mateix vidre.
Fem una cosa.
Les dues cares.
Visualitzem un vidre,
sí,
val?
És fàcil.
El que vulgueu de casa vostra, sí, els oients, doncs a la part més del mig, no? De l'interior, moviments horitzontals, mentre que la part exterior, que és més la de cap en fora, verticals. És que, de veritat, tant de bo això fos televisió, perquè ens està fent una performance amb José Matosas.
Absolutament.
Ja està.
Està inquiet, està inquiet.
Fa molt bé, fa molt bé. Llavors, per què us acabo de dir aquesta diferència de moviments? Doncs, senzill, si deixes marca mentre neteges, sabràs a quin costat has de revisar on has deixat la marca en lloc de perdre temps buscant l'origen de la taca. Per tant, és que vull dir més fàcil, jo crec que no... No? Està bé? Us agrada?
No, jo vull la fórmula.
Val. La fórmula, tiro, eh?
Anem a la fórmula?
Va, anoteu, fixar-se en la direcció. Més aigua calenta amb sabó. Més bicarbonat, llimona i vinagre. Més aigua amb vinagre. Més netejar tots els costats. Menys sol, menys vent. Igual, Don Limpio es un aprendiz a vuestro lado.
Bravo! Ai.
Trias, què et ve de gust ara mateix? No estaves...
No estaves preparat.
No, és que estava jo pensant... No sabia que venia ara.
Jo crec que no se n'han recordat del to que utilitzo normalment.
Ha passat tantes poques vegades, això.
Venia... No estava preparat. Pensava que venia altra cosa.
No. Espera, torna-hi. Espera't. Què?
Trias!
Ara...
M'ha agafat, però bueno, he reaccionat, que he estat
microsegona,
de millor.
Res.
Només els oients més sensibles ho hauran notat. Doncs, Trias, què et ve de gust ara mateix? Una bona safata de fruita fresca de proximitat?
Per exemple.
Com les estrelles del rock, allò, una bandeja de frutes.
Sí,
o un suc de taronja,
també.
Amb sucre o sense sucre, per homenatge a l'Andreu, també. Una mica de sushi, eh?
Mm.
Podria ser sushi.
Mira, aquesta hora, per què no?
Unes magdalenes i un cafè olé.
Sí, sempre.
Magdalenes, cafè olé. Qualsevol cosa que desitgis, la trobaràs a Ca Bravo.
Bravo, Ca Bravo.
Bravo, Bravo, Ca Bravo, Ca Bravo. Ca Bravo és la companyia, et porto dades.
Sí.
Perquè cal saber el que tenim
sempre
entre mans en aquest programa. Els patrocinadors tan bons que tenim. No agafem qualsevol cosa. Ca Bravo és la companyia de supermercats de referència. Hi ha gent fent cua, eh?
Segueix picant la taula. Anirem a comprar una taula de l'estudi a Ca Bravo.
Els hi diem que no hi ha gent, eh? Però Ca Bravo van arribar i van dir... Pa'lante.
Si són...
Bueno, ja arribarem a aquest punt. Cap Bravo és la companyia de supermercats de referència a Catalunya amb quasi 65 anys d'història.
Ep.
65,
aviat,
eh?
Es diu aviat,
no 65.000, això són els dinosaures. No. Cap Bravo.
I tenen 65 i no es jubilen.
Tu anava de ara.
Segueixen
no,
treballant.
Exacte, perquè tenen un amor al seu treball. Cap Bravo representa el supermercat urbà de barri... De barri, eh?
Sí.
No és, no és.
No massif. De poble.
No, no, de barri. De barri, de prestacions amb un dels assortiments de productes més ampli del mercat per metre quadrat. O sigui, per metre quadrat, el que trobes...
Hi ha de tot.
El que trobes...
Un metre quadrat pots
trobar... Una taula de Radio Estel...
Una taula de Radio Estel...
Probablement.
Magdalenes...
I entrecots. I cafè olé.
I sushi. Sushi, anava a dir.
Ah, el sushi, eh?
Això amb un metre quadrat,
eh?
Imagina la resta.
Aposta per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat...
Sempre
aquí tenim
els
productes,
zero, eh?
Quilòmetre zero. Productes frescos, l'estalvi personalitzat, la varietat i la innovació. 3.000 supermercats, eh?
3.000 supermercats.
A tota Catalunya, 3.000 supermercats.
Compte.
Bueno, és que són tantes coses. I a més, els regals que els fan els nostres oients en forma de cistella meravellosa cada setmana. Aquest mes ja estem amb una nova cistella, en aquest cas de cara a la tardor. Xocolata negra d'ametlles.
Oh, que bo.
Això ahir, un mosset, un mosset de tal. Sí. Nius d'espinacs.
De tal, Nius d'espinacs.
Nius d'espinacs.
Ni Popeye, això,
Bueno,
és Popeye yendo al bulli.
És fantasia, és fantasia.
Home, i tant.
Muesli d'ametlla i avellana, arròs bomba, que no es passa mai. Tu pots posar un arròs a fer-se, arròs bomba.
Sí.
Marxes de vacances, 2 setmanes.
Dos i un mes.
I tornes i la paella està perfecta, no s'ha passat. Melmelada de maduixa, oli d'oliva verge extra siurana, salsa bolognesa, allò que no sé què menjar, uns espaguetis amb una salsa bolognesa, i després... neteja personal, gel aloe vera, sabó de mans, glicerina i argan,
sí,
i la revista Sabor, que sempre ve bé.
Home, la revista Sabor.
Molt de gust. Aquests són els productes que regalem aquesta setmana. Anem cap a la pregunta. Mira, avui és una pregunta una mica concursiva. Concurs de concurs. Concursiva.
Però ja és un concurs, això,
concursiva no és la lletra que m'he posat, no. És un concurs.
Negrita, subratllada
sí,
i concursiva.
Sí, però és concurs, si et toca la cistella, però a part avui també és concurs perquè has de desbrinar una pregunta que ara et faré que té resposta al propi programa. A la part informativa hem parlat de la pastisseria Prat Can Carriel de Roda de Ter. Sí. Allà es fan moltes coses, però és que hem conegut que un dels seus productes, segons el gremi de pastissers de Barcelona, és el millor.
Ara.
És el millor, com aquell no hi ha cap. La pregunta és, quin dels seus productes ha estat guardonat com el millor de tot l'estat?
Sí.
Pistes, és boníssim.
Sí.
Porta 500 quilos de mantega.
Sí.
Pot estar farcit o no. És un esmorzar fantàstic i de lleuger no té massa.
Deixa'ns una pista addicional.
La cançó és la pista addicional.
La cançó és pista addicional.
És pista addicional. Ho posem fàcil, però ens han de respondre.
És un dolç que es podria dir Shakira tranquil·lament.
Ara estic perdudíssim, com al principi de la pregunta. Au, ui, trias. Duríssimes declaracions no fetes, perquè has tirat la pedra i has amagat la mà.
Ja està.
Però bueno, això ja no passa res. No? Res, boníssim aquest producte. Aquesta és la pregunta. Quin és el millor producte, quin dels productes d'aquesta pastisseria Prat Can Carriel de Roda de Ter ha estat guardonat com el millor de tot l'estat? Doncs ens envieu la resposta al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Un missatge de test, un missatge de veu. No truqueu! Que atabaleu a l'Àngels i no para de rebre respostes i la pobra ja no fa res més en l'altre dia. Té moltes coses a fer. Exacte.
Gira't un moment.
Free Àngels.
Mira el que et fa.
En aquest cas... Diu, què dius? Però què dius? La gent s'ha de valorar tot en aquesta vida. Per tant, missatge de veu o missatge per escrit al 663-99-30-62. I aquesta... I ens
donarem la resposta a final del programa o no?
Si vols,
sí.
Abans del Bona Vesprada.
Vinga.
Donem la resposta. I divendres sorteig d'aquesta magnífica cistella en tots els participants o participantes.
Va, anem a la
gent. Correcte.
Vinga, va, minutet i mig i arribem a 3:15 del matí. Girocleta.
Avui només canto, avui cantaré Limpia Cristales, Limpia Cristales. Ja està, ja estarà tot fet.
Que vas a un lloc amb vidres.
Vaig a un lloc amb vidres. Potser els hauré de netejar. Vinga, va, ho expliquem per tots els oients. Avui vaig fins al Raval, perquè hi ha una artista barcelonina de 24 anys que s'ha tancat, de fet, porta 6 dies, demà farà una setmana, que està tancada en un aparador entre el carrer Lleó i el carrer Paloma, l'encreuament,
sí.
I s'ha tancat allà amb un llit, amb un escriptori, també té una alfombra, alguna planta, catifa. I alguna catifa, plantes, també una ampolla de vidre que li fa de subjecte espelmes, per dir-ho així,
sí.
I està allà tancada 24 hores al dia, amb els vidres, per tant, tothom la pot observar, i també està fent un directe, un streaming per YouTube, que tu la pots veure tot el que fa durant 24 hores al dia.
Aquesta noia ha d'anar al lavabo, no?
Sí, ja, això és una altra de les coses. Jo crec que el lavabo el té just a la porta del darrere, que no es veu, perquè...
Ens ho explicaràs, ja,
ens, us ho explicaré, perquè anirem fins allà a veure-ho. Però us preguntareu, i tot això per què ho ha fet? Doncs forma part d'una obra artística, una obra que es diu Me dejo de mí, que el que busca és qüestionar la intimitat. És a dir, al final, a l'habitació és on passem forces hores del nostre dia, on ens sentim més vulnerables,
sí.
On mostrem la part més íntima de nosaltres mateixos, i ahir el que vol és trencar, com entre cometes, aquesta quarta paret, de que tothom pugui veure i observar què fa dintre la seva habitació, una habitació per una setmana. Llavors, sí que és cert que hi ha moltíssimes persones que, clar, quan passen pel carrer, en lloc de trobar una part de roba amb els nous looks i la nova temporada, veus una persona doncs, que està asseguda, llegint o estirada al llit, fent coses que fa a la seva habitació. Llavors, sorprèn molt. Hi ha molta gent que es para a observar-la, a badar, i ella va interactuant, però, clar, tot a través d'un vidre, perquè no es pot comunicar amb paraules, sinó amb gestos.
Per tant,
llavors,
com el Magiró li preguntarà coses a aquesta noia, ho sabrem després.
Ho sabreu després.
Perquè, clar, normalment tu quedes amb la gent, però en aquest cas tu saps que ella estarà allà, vagis quan vagis. Li has dit alguna cosa o no?
Home, no, clar que no. Jo aniré ja al carrer, a l'altra banda del vidre, poc que s'hi pot entrar i ja estàs sola. Llavors, jo l'únic que sé és que fins demà a les 8 del vespre està tancada al Raval, en un aparador que es diu P3, que és un aparador d'experimentació i exhibició artística. Llavors, jo des de l'altra banda aniré explicant tot el que veig, tot el que passa, i no patiu perquè me les ingeniaré per poder comunicar-me amb ella, encara que sigui a través d'un vidre.
Gràcies, Olma. Anem a publicitat i de seguida parlem amb el director de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Albert Malià. Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què se'n parla?
Vinga, va, doncs ja ens acompanya en aquest espai el director de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Albert Malià. Senyor Malià, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans d'entrar en la qüestió que volíem resoldre avui, fem una mica ràpid això, perquè sí que volem parlar d'una altra qüestió. Estàvem avui parlant amb el portaveu de DIF, el senyor Martínez, en aquest mateix programa sobre les darreres incidències que han passat a Rodalies, unes incidències que, malauradament, estem acostumats a viure-les, el Servei de Rodalies de Catalunya. Pel que fa a reclamacions, senyor Malià, en aquestes qüestions, primer de tot, on ens hem d'adreçar si volem fer alguna queixa, si volem fer alguna reclamació?
Bé, primer de tot, pel que fa, diguem, a retards, en l'àmbit de Rodalies, ja fa molt de temps que Renfe ha establert un sistema que en diuen de devolució ràpida, que en principi el tenen a les principals estacions, no sé si a totes, i en tot cas, el segon usuari arriba a una estació que no té aquest servei, ho pot demanar també per altres mitjans a Renfe directament. I en principi, pel que nosaltres sabem, aquest sistema de devolució ràpida funciona relativament bé. Després també hi ha altres instruments per reclamar. Tenim també aquí a Catalunya la Junta Arbitral de Transports, que depèn del Departament de Territori, que en principi és l'òrgan més adequat per gestionar, o especialitzat, podríem dir, per gestionar reclamacions en l'àmbit de transports, i també en el cas que algun usuari no estigui d'acord amb el tractament que li ha donat Renfe, o amb la resposta que li ha donat Renfe, o amb la solució que li dona Renfe, també es pot adreçar a l'organisme de consum que tingui més proper al seu domicili o directament a l'Agència Catalana del Consum.
Què és el que farà per nosaltres l'Agència Catalana del Consum si no en traiem l'entrellat de tot plegat amb Renfe o amb Adif o amb qui sigui?
Ja dic, una cosa és la resolució de reclamacions concretes, que bueno, ja he comentat en principi, pel que fa als retards i això, doncs el sistema funciona relativament bé. I una altra cosa, i això ja ho hem dit públicament i hem informat, que a part de les reclamacions individuals dels usuaris, doncs l'Agència Catalana del Consum també ha dut a terme i duem periòdicament a terme doncs algunes actuacions de control quan hi ha incidències, sobretot per comprovar quin és el nivell d'informació que es dona als usuaris quan hi ha aquestes incidències i que aquesta informació sigui correcta. Uh-huh. És a dir, que s'informi correctament de quines són les cancel·lacions o els retards que hi ha i quines són les alternatives que tenen els usuaris doncs, quan hi ha aquestes incidències.
Nosaltres que agraïm al senyor Malial, director de l'Agència Catalana del Consum, que hem començat per aquesta qüestió, de la qual anem parlant tot el matí en aquest programa i en aquesta casa. Però avui a l'Espai de Consum volem resoldre dubtes al voltant d'una altra cosa, al voltant de la garantia dels productes i dels serveis. Com a consumidors, quins drets tenim exactament quan comprem un producte o contractem un servei i resulta que és defectuós o, per exemple, no compleix ben bé amb les característiques que ens havien anunciat o ofertat? Com és habitual, doncs, per parlar-ne de tot plegat, com deia, més amb nosaltres, el director de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Albert Malia. Per començar, si li sembla bé, durant quant de temps podríem reclamar si un producte o un servei són defectuosos?
Aquí, potser com una prèvia, recordar que com a consumidors doncs, tenim dret a rebre els productes i els serveis que siguin conformes. És important aquest concepte de la conformitat. Uh-huh. És a dir, que els productes no han de tenir cap defecte i que, sobretot, han de complir amb les característiques anunciades. Per exemple, en el cas que hi hagi publicitat, perquè hem de recordar que la publicitat que fan les empreses dels seus productes i serveis les vincula, per tant, han de complir amb allò que estan publicitant, o en l'etiquetatge mateix del producte. Llavors, pel que fa al termini de garantia dels productes que es consideren, evidentment, duradors, aquí cal dir que, precisament l'any passat, es va produir una modificació de la regulació que amplia fins a 3 anys, abans eren 2,
sí.
Aquest termini. Per tant, això vol dir que en el cas dels productes nous comprats a partir de l'1 de gener del 2022 tenim fins a 3 anys per informar al venedor fabricant que el producte que ens ha venut té un defecte de fabricació i que, per tant, doncs, s'ha de fer càrrec d'aquest problema. No? Uh-huh. Recordem que, passat aquest termini, el venedor o el fabricant ja no tindria aquesta obligació de fer-se càrrec dels defectes, passat aquests 3 anys.
Per tant, senyor Malià, si apareix qualsevol defecte durant els 3 anys posteriors a la compra, entenc que quedaríem coberts per la garantia legal, no?
Sí, aquí també és important deixar molt clar que aquesta garantia, que en diem garantia legal, perquè estem parlant d'una garantia regulada per llei i, per tant, que és obligatòria per totes les empreses
aquella
i comerciants...
Aquella que ve per si sola pel producte, diguem-ne.
Per producte i per la regulació.
I per la regulació, vaja.
Vull dir, és una obligació que tenen totes les fabricants i els comerciants. només cobreix els defectes d'origen o de fabricació, és a dir, defectes que ell té el producte des del seu origen, mm-hmm. Val? I que pel motiu que sigui, doncs, no han aparegut doncs, fins més tard o quan ja els tenim, diguem, nosaltres, no? Quan ja els hem comprat. Aquí, per tant, també cal dir que cal descartar qualsevol desperfecte que l'haguem produït nosaltres o simplement que s'hagi produït per l'ús normal del, uh-huh. del producte. Val? Aquí també una altra precisió és que, ja que hem dit, o tot i que hem dit que la garantia és de 3 anys, cal tenir present que durant els dos primers anys, des de la compra, es dona per fet, i això ho diu la llei, és una presumpció legal, uh-huh. la llei diu que durant els dos primers anys els defectes que poden aparèixer es presumeix que són d'origen. És, que, és a dir, que estem parlant doncs, d'això, d'un defecte de fabricació. Excepte que el venedor sigui capaç de demostrar, i ha de ser el venedor el que ho hauria de demostrar, que el problema ha aparegut per un mal ús. Uh-huh. Però ja dic que hauria de ser, en tot cas, el venedor o el fabricant qui ho hauria de mostrar. Vale. Què passa, aleshores, entre els dos i els tres anys? Què passa amb aquest tercer any, no? Amb aquest últim any?
Sí.
Clar, aquí, si sorgeix qualsevol problema, la diferència, o el que passa, és que aquesta prova s'inverteix. I, aleshores, si fins als dos primers anys seria el venedor el que hauria de demostrar, si és que ho alega, que el problema l'hem provocat nosaltres, aquí seria al revés, l'empresa podria demanar al consumidor que demostri que, efectivament, el defecte és de fabricació i no es deu a un mal ús. Aquí, en aquests casos, normalment, si és que estem parlant d'un problema doncs, d'una certa entitat i d'una certa complexitat, aquests casos s'acaben resolent normalment amb un peritatge.
Mm-hmm. Ens ha parlat, per exemple, de productes nous, però com sap, darrerament s'ha posat, ja fa molts anys que n'hi ha, però darrerament s'ha posat molt de moda els productes de segona mà. Aquest tipus de productes també tenen algun tipus de garantia?
Sí, és a dir, sempre que estem parlant d'una relació de consum, és a dir, uh-huh. d'una venda de segona mà que faci una empresa i a un consumidor, poden pactar el termini de garantia que vulguin, però sempre i quan, com a mínim, aquest termini sigui d'un any. És a dir, com a mínim sempre ha d'haver un termini de garantia d'un any en els productes de segona mà.
Clar, en ocasions, per exemple, hi ha establiments o marques que ofereixen garanties molt més llargues, no? Fins a 5, sí. fins i tot 10 anys. Per què passa això? Per què pujar tant la garantia?
Fixeu-vos que fins ara hem estat parlant de la garantia legal, és a dir, uh-huh. aquella garantia que està establerta per llei. Però, com dieu, hi ha fabricants, hi ha alguns productes, per exemple, podem parlar del sector de l'electrodomèstic, en què els fabricants, o els cotxes, en què els fabricants ens ofereixen terminis més llargs. Uh-huh. Aquí estaríem parlant del que es coneix com a garantia comercial, és a dir, el fabricant ofereix una garantia superior. Aquí el que també cal dir és que si l'ofereix, el fabricant està compromès a complir-la. Si ens està dient que aquell producte ens dona una garantia de 5 anys, doncs aquells 5 anys els ha de complir. Però també amb una matisació. I això a vegades és allò de la lletra petita. Ens hem de mirar molt bé què és el que cobreix aquesta garantia comercial addicional, perquè a vegades només inclou doncs, o peces o mà d'obra o alguna especificació d'aquest tipus. Per tant, fixem-nos bé amb aquesta garantia comercial, perquè potser no té el mateix abast que té la garantia legal.
Anem a la pràctica. Si un producte que encara està en garantia se'ns espatlla, ben bé què podem reclamar? És a dir, podríem demanar que ens donin un de nou, per exemple?
Sí, a veure, aquí el que diu la norma és que el consumidor ha de poder triar entre la reparació del producte defectuós o substituir-lo per un de nou. Uh-huh. Ara bé, aquí també cal dir que pot haver-hi algunes limitacions, principalment en dos casos. El primer és que resulti impossible dur a terme alguna de les opcions. Uh-huh. Per exemple, aquí hi ha una cosa... és evident que en un producte de segona mà és impossible substituir... No seria possible substituir-lo per un de nou perquè no ens han donat un de nou, ens han donat un producte de segona mà, no? Uh-huh. I el segon supòsit seria que es consideri que una de les dues opcions és desproporcionada perquè implica una... o comporta una despesa injustificada. Uh-huh. I aquí, bueno, poden haver-hi molts exemples, no?, d'un producte doncs, que sigui molt car, com pot ser un cotxe o un gran electrodomèstic, que se'ns ha espatllat una peça que és fàcilment substituïble, doncs, clar, i que té un cost relativament baix, doncs pot l'opció de la substitució doncs seria la que tocaria, no? en aquests casos. També recordem que qualsevol canvi o reparació sempre s'ha de fer sense cap cost i en un termini raonable. Aquí a vegades amb això dels terminis sí que tenim problemes perquè a vegades aquests terminis de reparació s'allarguen molt i la norma no estableix un termini, només parla, com dic, d'aquest concepte indeterminat de terminis raonables i això a vegades sí que genera algun tipus de controvèrsia o de problema.
Més qüestions encara. Per exemple, ens podríem trobar que tot i haver fet la reparació d'un producte, o fins i tot un canvi, aquell producte que m'han substituït o que m'han arreglat continuï sent defectuós. Què faig a partir d'aquí?
Doncs bé, la llei encara preveu dues opcions més, no?, quan passa això, no?